Bona tarda a tothom, benvinguts en aquest ple aquí a l'Ateneu. Ja sabeu que habitualment els plens es fan a la sala d'actes de l'Ajuntament, però la sala d'actes és petita i permet un aforament de poca gent i per tant preveient que avui seríem més gent, doncs, com és habitual en el ple de l'Ajuntament Jove, doncs ho fem aquí a la sala petita de l'Ateneu. Aquest és un projecte de l'Ajuntament Jove que és una iniciativa que va néixer ja fa alguns anys, no?, en el Pla Local de Joventut dels anys 2010-2013, que tenia com a objectius bàsics, en primer lloc, estimular tot el que tenia a veure amb els valors democràtics dels joves, però també a impulsar la seva participació i la seva vinculació amb temes relacionats amb el seu municipi. I d'aquí neix una mica aquest projecte que porta ja, aquest és el quart any, i per tant de la satisfacció dels anys anteriors, la bona acollida que ha tingut entre els alumnes i també entre les diferents escoles i els equips, tant directius com els equips de mestres, doncs aquest any doncs es torna a repetir i esperem continuar fent-ho en els anys successius. Aquest objectiu, no, que us deia abans, d'estimular aspectes democràtics i estimular també la implicació dels joves en el municipi, ens va semblar que la manera de posar-ho a la pràctica era a través del treball de recerca que es fa a quart d'ESO, per tant, que els alumnes poguessin treballar des de la diagnosi, des de la valoració de necessitats del municipi i després també el seu desenvolupament d'un projecte que l'Ajuntament hi posava uns recursos econòmics per tal de que sigués una realitat. Després, per exemple, podrem veure en quina fase està, doncs, el projecte que va guanyar l'any passat, i per tant esperem que el que guanyi aquest any, doncs, es desenvolupi al llarg d'aquest proper any i per tant que el puguem presentar en el proper Ajuntament Jove de l'any següent. Per tal de que això pogués tirar endavant i es fes d'una manera que per als alumnes també els ajudés, doncs hi han hagut tècnics de l'Ajuntament, persones que a través de xerrades que s'han fet o a través de la possibilitat de tenir una comunicació directa a través dels diferents sistemes que tenim a l'Ajuntament hagin pogut ajudar-vos en el desenvolupament dels vostres projectes. Això juntament amb els vostres tutors, amb tot l'equip directiu de les vostres escoles, doncs ha fet que avui doncs tinguem aquests quatre projectes que ara d'aquí una estona doncs ens presentarem i podrem doncs avaluar, puntuar i per tant escollir-ne un d'ells. De ben segur que tots els heu treballat prou, tant els quatre que hi sou com d'altres que s'hagin estat treballant, però al final un d'ells és el que serà el que escollirem perquè es desenvolupi i sigui una realitat en el nostre municipi. Una mica per presentar-nos, i si m'ho permeteu, faré una mica la presentació dels regidors. Disculpar que hi ha dos regidors que per qüestions personals no hi poden ser, la Mariona Pasqual i el Josep Maria García, i el Raül García, que sí que vindrà, però en aquests moments està en el Consell Escolar d'una de les escoles i per tant entenc que segurament s'incorporarà en breu amb tots nosaltres. Ens acompanyen, doncs, per part del grup municipal de Convergència i Unió, jo mateix, Francesc de Glofeu, la Laura Costa, el Raül García, l'Helena Lagarda, l'Òscar Molés, el Josep Maria García, que ja ha comentat que no hi era per temes personals, i l'Àlex Vivancos. Per part del grup municipal del PSC, el senyor Joan Castanyo, la Montserrat Márquez, l'Eduard Ballonesta i la Míriam Teruel. Estan aquí. Per part del grup municipal de la CUP, la Mariona Pasqual, que ja hem dit que per qüestions personals no hi pot ser-hi, el Jaume Turón, l'Enric Saurí i la Purificació en Marín. Per part del grup municipal d'Esquerra, la Magari Miracle, i per part del grup municipal d'Iniciativa, la Carmen Montes, que som el consistori que avui, pues, formem aquest ple. Bé, abans de començar la presentació dels treballs d'aquest any, el que faríem és revisar i conèixer en quin estat està el treball que va ser guardonat l'any passat, i per això ens acompanya la Sílvia García, tècnica de cultura de l'Ajuntament, i que ens explicarà en quina situació està. I després, pues, una de les alumnes que va desenvolupar aquest treball, que es titulava El petit cinema, el cinema alternatiu de Sant Celoni, que és la Mar Ivern.
Hola, bona tarda. Doncs bé, com us deia el Francesc, hem vingut a explicar-vos una mica com està el projecte que va guanyar l'any passat. La Mar després us explicarà elles com ho van viure, però nosaltres des d'aquí l'Ajuntament, com heu fet ara vosaltres abans de presentar el vostre projecte, van venir amb la Mar, que no me'n deixi cap, la Paula, la Laura, la Marta i la Júlia, a parlar amb el Carles Ferrer per saber què s'estava fent de cinema a Sant Celoni, programat des de l'Ajuntament. El Carles els va explicar que es feien aquí unes pel·lícules els diumenges a la tarda, aquí a la Sala Petita, i elles van elaborar el seu projecte, el van presentar i va guanyar. Ens arriba a l'àrea de cultura el projecte guanyador i formem una comissió amb el Carles Ferrer d'aquí de l'Escola de Música, l'Alicia Moreno i la Mercè Vallicrosa de la Biblioteca, i ens posem a treballar amb el projecte, que veiem que realment sí que és una necessitat que el poble té, que podem cobrir tot el que és el cinema, versió original que elles estan proposant que no s'estava fent des de l'Altrium ni des d'aquí, i ens mirem el seu projecte. Elles ho plantegen amb diferents formats, o fer uns cicles, o fer uns festivals de cap de setmana, diferents temàtiques. A nosaltres ens sembla que pot estar bé començar fent pel·lícules diferents, de diferents parts del món, fins i tot, i buscar una periodicitat que la gent s'acostumi, que cada dia, o sigui, cada setmana, el mateix dia, a la mateixa hora, poden anar a veure per si originar a algun lloc. Elles en diuen el petit cinema perquè es planteja per fer-se aquí, a la Sala Petita, però nosaltres, al mirar-nos-ho i tenint l'Altrium aquí a Sant Celoni, amb Mocine, que té unes sales molt xules i que hi va gent i en dies que no gaire, vam dir, és una bona manera d'anar-los a veure i de proposar-los i de fer-ho allà. Una de les coses que elles demanen al projecte és que sigui un preu assequible. Llavors, clar, els preus que allà fan són més cars del que nosaltres portàvem d'entrada pensat. Llavors, comencem a fer reunions amb ells, els hi plantegem el tema, i finalment arribem a un acord, que és que ens cedeixin una sala per fer la programació. Ells simplement, nosaltres fins i tot els hi proporcionem les pel·lícules, els hi fem la publicitat, i el que sí que demanem, sisplau, és que sigui com a molt 4,5 euros. I parlem amb elles també i els expliquem a veure com ho veurien, si en vez de fer-se aquí com elles ho plantejaven, ho fem a l'Altrium, ho veuen fantàstic. I vam començar aquest semestre el primer semestre d'aquest any. Hem fet ja 15 títols de versió original. La veritat és que ha tingut molt bona acollida, que ja hi va molta gent, i que aquest divendres que ve fem l'última d'aquest cicle primer, que parem per estiu, per vacances, i que tornem al setembre. I ara la Mar us explica una mica com ho van viure elles.
Pues jo sóc la Mar, una de les alumnes que va fer aquest projecte, i primerament el que teníem pensat fer és una cosa bàsicament pel poble, social, i vam tenir la idea de fer un cinema així alternatiu i econòmic, perquè vèiem que l'Altrium no anava molt bé. Primerament sí que teníem la idea de fer-ho en aquesta sala mateix, amb aquest projector i tot, però quan ens van dir allò del cinema a l'Altrium i tot, ens va semblar molt bona idea, ja que les instal·lacions i el so i tot en general estava molt, molt més ben preparat. I estem com molt orgulloses de que hagi funcionat i que la nostra idea s'hagi pogut dur a terme. I donar molta sort als alumnes d'aquest any, perquè és una molt bona oportunitat.
Molt bé, moltes felicitats, Mar, per l'èxit de la vostra proposta. I ara, per tant, el que faríem és presentar els quatre treballs i cada un d'ells podran fer la seva exposició. Per part del Cor de Maria, amb la seva tutora, la Maria Sorroche, que farà una primera introducció d'aquest treball de recerca. El projecte té el nom d'adequació per àrea canina en el terme municipal de Sant Celoni, i els seus autors són la Martina Colàs, la Maria Déumal, la Xoc Dir i l'Anna López. Sí, ja podeu.
Senyor alcalde, senyors regidors, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a l'Ajuntament de Sant Celoni l'oportunitat que dona als joves per tal que aquests aportin les seves idees, les seves propostes, i d'aquesta manera s'impliquin més en la societat, que és una societat de tots. Us presento a quatre alumnes del Cor de Maria, tres noies i un noi, que durant tot el curs han estat treballant de valent en un projecte que vol fer una mica millor el nostre poble. S'han esforçat molt per tal de trobar un tema que beneficia a tothom o, almenys, el màxim de gent possible. Precisament perquè són joves, s'adonen que les societats canvien i apareixen necessitats noves que són fruit de maneres de viure noves, també. Una d'elles és la cura que necessiten els animals de companyia amb els que molts de nosaltres hi convivim. Per altra banda, necessitem també, per què no dir-ho, una vila una mica més neta, i això també ens sembla una necessitat i potser de les més bàsiques i necessàries. Diuen que per saber si un país és més o menys avançat hi ha certs indicadors que ho mostren. No es tracta només de les xifres econòmiques o de les taxes d'atur. Hi ha altres indicadors molt més senzills i que es poden veure a simple vista, com la netedat de carrers i de places, i per tant del civisme, i com la cura que tenen els ciutadans dels seus animals de companyia. Amb aquests ingredients, a continuació, els alumnes del Cor de Maria us presentaran una síntesi del seu treball de recerca. Esperem que us agradi.
Bona tarda a tothom. Som un grup de l'Escola Cor de Maria de Sant Celoni, que l'integrem la meva companya Anna, la Xocla Martina i jo mateixa Maria, que durant aquest curs hem preparat un projecte que té com a objectiu aportar al poble un espai que pot ser útil per a tots els ciutadans de la nostra vila. Es tracta d'una àrea per a gossos. Hem partit de diverses idees inicials. La primera, de com podríem ajudar el nostre entorn a tenir uns carrers més nets, ja que creiem que l'edat del poble beneficia a tothom, tinguem l'edat que tinguem, visquem on visquem i ens dediquem al que ens dediquem. I la segona premissa de la qual hem partit és l'augment de les famílies que gaudeixen de la companyia d'una mascota.
El nostre parc s'hauria d'ubicar en algun lloc. Aquí la pregunta que ens vam formular va ser quants solars de propietat municipal té Sant Celoni. Havien d'estar en desús, és a dir, que ningú els fes servir, però que nosaltres els poguéssim aprofitar. Des de l'Ajuntament ens en van presentar quatre diferents, però per les seves característiques i situacions ens vam centrar en un que es troba situat a la cantonada entre el carrer Empordà, Pompeu Fabra i Germà Julià, situat al barri del Sot de les Granotes. L'espai escollit està envoltat per molts blocs de pisos, com podem veure, els del sindicat, els de la Caixa, els del Bon Preu i molts d'altres. Com sabem, moltes persones que tenen mascotes i viuen en pisos no tenen molt espai per als seus gossos i les seves gosses. Vam poder observar també que molts propietaris ja utilitzen aquest espai per deixar lliures els seus gossos i perquè puguin fer les seves necessitats. Però nosaltres també hem de dir que no creiem que sigui la manera més neta i més higiènica pel poble. Hem escollit aquest espai, però no és una cosa inamovible. És a dir, si més endavant es presenta una altra àrea més idònia, el nostre projecte es pot adaptar en aquest espai.
Quins beneficis té el nostre projecte? La finalitat d'aquest treball és millorar el poble perquè en puguin gaudir tots els ciutadans i ciutadanes de la vila. Com ha comentat la meva companya Maria, el nostre objectiu principal és millorar la netedat de Sant Celoni i d'això en resultaríem beneficiats tots. Però a mesura que hem aprofundit en el projecte, han sortit altres aspectes, temes nous que també millorarien el treball. L'àrea per a gossos seria un espai on tothom tingués molt clar que ha de complir amb les ordenances municipals i ajudaria a que la gent sigués menys conscient de les seves obligacions com a propietari d'una mascota. Per exemple, s'informaria als propietaris de que tots els gossos han d'estar censats a l'Ajuntament i han de portar un xip i s'aprofitarà per recordar que cal que tots els propietaris recullin les deposicions dels seus animals. Un altre benefici seria que el parc seria un petit lloc d'oci per tots els propietaris d'animals i que la gent gran o amb discapacitats físiques que no poden anar a passejar el seu animal pel bosc trobarien en el parc l'espai idoni per deixar les seves mascotes.
Per fer el nostre projecte hem tingut en compte dades i opinions. Volíem saber què opina la gent de Sant Celoni sobre el tema del nostre projecte. Era necessari fer-ho per saber si realment hi havia una demanda social o no, és a dir, si la gent tenia una opinió favorable o contrària. A nosaltres ens sembla estar clar una proposta molt útil, però el que a nosaltres ens importa, el que la veritat a nosaltres ens importa és què opina la gent de Sant Celoni. A continuació us mostraré uns vídeos al qual apareixen uns testimonis que afirmen que per ells els seria molt còmode tenir un espai com el que estem presentant.
Tenim una terrassa una mica petita, doncs nosaltres a casa tenim un gosset, no és massa gran, però estaríem a favor de que Sant Celoni hagués un equipament com un pipicant, on el gos en Cofi podria anar a córrer, que li agrada molt, i ja que a casa tenim una terrassa una mica petita, doncs a ell li agrada molt sortir a l'aire lliure i creiem que seria una bona oportunitat per tots els gossos del poble i que els tindríem més recollits, ja que molta gent es queixa de que troben moltes deposicions a les voreres i bé, tot això.
Bé, doncs jo estic a favor dels parcs per gossos perquè en tinc dos, visc en un pis i surto cada dia a passejar amb ells, però sempre els haig de dur gas. Llavors, si hi hagués un parc a la vora per poder anar a passejar amb els gossos on poguessin socialitzar-se amb altres gossos, seria perfecte.
Com hem pogut veure en aquest recull de vídeos, és que hi ha persones que per un seguit de circumstàncies en concret els aniria molt bé tenir un espai com el que estem presentant. Per arribar a aquesta conclusió vam realitzar un seguit de més de 100 enquestes que vam repartir per tota la vila i alguna de les respostes més representatives són les següents. Troba a faltar Sant Celoni un espai o parc on poder deixar lliure el seu gos o gossa. Com podem comprovar, un 80% afirma que sí. Troba moltes deposicions a les voreres del seu poble. Quasi 9 de cada 10 persones afirma que sí i dona la responsabilitat a la poca sensibilització dels amos del poble. Resumint, podríem dir que a la majoria de persones els agradaria tenir un espai on poder deixar lliure a les seves mascotes i on poguessin córrer i relacionar-se.
El nostre projecte respon a uns següents objectius. El primer objectiu és crear un espai d'oci per a mascotes, siguin gossos, siguin gats, etc. Aquest lloc té com a finalitat ser un espai on els gossos o mascotes puguin anar deslligats. I es tracta de donar als propietaris de gossos un espai on els gossos puguin fer exercici uns quants cops al dia. El segon objectiu és conscienciar a la gent de la importància de la netedat. I a més, es caldrà recordar als propietaris de gossos qui accedeixin a aquest parc que caldrà reduir els excrements que apareixen en el parc, facilitant amb unes eines senzilles com poden ser una pala, una paleta, em sembla, unes bosses i unes papaleres que apareixen en el parc. És a dir, bueno, i aquest espai en si pues, seria un espai on ajudaria a conscienciar la gent de la importància de la netedat, o sigui, el bon comportament cívic. El tercer objectiu és aprofitar els terrenys que es troben en desús. Aquests terrenys, aquests solars que no s'utilitzen, pues es podrien utilitzar a la creació d'un espai com el nostre, i així seria un espai útil. I el quart objectiu seria un espai on facilitaria la gent que mostra tenir dificultats a l'hora de desplaçar-se i a la gent on viu en urbanitzacions. Pues aquest espai seria un espai ideal per a aquesta gent que mostra tenir aquestes dificultats. I ja està.
Bé, creiem que un espai com aquest ha de tenir un mobiliari mínim imprescindible que li doni comoditat i seguretat al parc, que alguns que podríem tenir són aquests. La següent. Per començar, el parc estaria ballat amb aquesta valla, com veieu, amb una porta lateral que podria tenir un petit dispositiu que cada vegada que algú obri la porta es tanqui sola. També tindria un rètol informatiu amb els punts més importants de l'ordenança municipal. També s'instal·larien dos bancs, ja que moltes persones que podrien ser usuàries del parc són gent gran i els seria molt útil tenir seure i estar còmodes mentre el seu animal està fent exercici. I també per suposar que hi haurà una paperera amb un dispensador de bosses. I altres elements que podríem afegir amb el pas del temps és una petita àrea de jocs formada per tubs de formigó i pneumàtics vells. Ja hem triat això perquè pensem que és un mitjà molt que no costaria gaires diners i també podríem instal·lar bancs per així protegir els usuaris del sol en èpoques d'estiu.
Bueno, aquí mostrem els entrebancs, aquí hi ha uns horaris.
Sí?
Pues aquesta imatge l'he fet jo per al Photoshop. Aquí es mostra, diguéssim, el logo a l'esquerra de part de baix, que es diu Espai Can. A la banda de la dreta de baix mostrem el mapa del parc, més o menys. i aquí es mostra pues, com cada dia, diguéssim, a l'espai, una vegada feta. Aquí en les, bueno, mostrem més o menys les valles, més o menys, els bancs i tot el que podria, el del parc.
Amb quines dificultats ens hem trobat a l'hora de realitzar el treball? La primera dificultat que se'ns va presentar va ser l'horari en el que el parc devia restar obert i vam decidir d'obrir-lo des de les 7 del matí fins a les 9 i mitja de la nit. L'espai vallat haurà de tenir una sortida de llum per les hores que resti obert per la nit, especialment a l'hivern, i en aquest espai els gossos hi podran fer les seves necessitats, però els seus amos hauran de recollir-les, ficar-les en una bossa i llançar-les a les escombraries. Per això és imprescindible comptar amb una petita pala, un dispensador de bosses i una paperera. L'espai hauria de ser regat un cop per setmana per millorar la higiene i vam decidir instal·lar una font per saciar la set dels animals, per tant haurà de comptar amb una sortida d'aigua.
Partides a realitzar. Començaríem per al moviment de terres per adequació del terreny existent. Per tal de donar uniformitat al terreny, serà retirada la terra vegetal existent amb mitjans mecànics, es carregarà sobre camió i serà traslladada en un abocador o un lloc on indiqui l'Ajuntament. Es reperfilarà el terreny amb una màquina motoanivelladora per tal de donar la planimetria adequada per al correcte desguàs de les aigües pluvials. Es compactarà amb un corró la terra per tal de donar la pendent adequada i si quan féssim la planimetria no tinguéssim prou terra s'agafaria de la parcel·la del costat on no s'actua. Portada d'aigua i col·locació de la font. Faríem una rasa deixant les terres a la vora per ser utilitzades posteriorment. Connexió de la manguera en el punt de subministrament fins a la font. Formigonat i panot de la vorera. Es taparia la rasa amb la terra que havíem deixat a la banda i es col·locaria la font sobre la base de formigó. Portada de llum i col·locació de lluminària. Es faria una rasa com havíem fet abans amb la font, deixant la terra al costat per ser utilitzada posteriorment. Es connectaria el cable en el punt de subministrament elèctric i es col·locaria fins al punt de lluminària. Formigonat i panot de la vorera. Es taparia la rasa amb la terra que havíem deixat a la banda i es col·locaria la lluminària sobre la base de formigó.
Col·locació de la tanca perimetral, s'haurien de fer de clavar uns pals a terra amb un dau de formigó cada 2 metres, seguidament s'afegiria la tanca per tota la zona del parc i finalment s'hauria d'afegir la porta situada entre el carrer Germà Julià i el carrer Empordà. Col·locació del mobiliari urbà, com anteriorment ens ha comentat la nostra companya Maria, s'hauria de col·locar un rètol a l'entrada, 2 bancs, una paperera, un dispensador de bosses, 2 pneumàtics reciclats i un tub de formigó. I finalment, la plantació de l'arbrat, és a dir, la col·locació de 2 arbres morers al més a prop dels bancs possible per proporcionar encara més zones d'ombra.
Comunicació. La campanya de comunicació per difondre el nostre projecte es basa en 4 suports. El primer suport és la web. En aquest apartat, les webs del nostre municipi pues, ens serviria molt de suport per difondre el que estem projectant. Hem escollit aquesta font perquè la població local que accedeixi a aquesta web trobi tota la informació detallada. I, bueno, la segona és la premsa. Aquesta actuació està acompanyada d'aquest escrit que presentem en forma d'anunci publicitari que mostra més o menys les característiques del nostre parc, les facilitats i les fotografies. El tercer és la ràdio i en aquesta font hem trobat molt oportú fer una falca publicitària a través de la ràdio per poder diguéssim, pues, difondre el que projectem. I el quart és el fulletó, més o menys que és això, i aquest fulletó per tal d'arribar a aquesta informació per tots els municipis del nostre poble pues, partim a fer fulletons perquè la nostra informació arribi de manera més directa per tot Sant Celoni i aquest fulletó conté la informació, les facilitats i fotografies.
Per començar, diré que l'adequació del terreny i la preparació ens costaria uns 200 euros,
L'arribada d'aigua al tancat més l'instal·lació d'una font seria uns 665 euros. La il·luminació més les instal·lacions il·luminàries corresponents seria uns 750. La part del vallat correspondria només a un 60% de l'equipament total del parc i s'aproximaria a uns 3.460 euros. El muntatge de tot el mobiliari seria d'uns 850 euros i la plantació dels arbres seria de 285 euros aproximadament. Finalment, el pressupost total seria de 6.210 euros aproximadament. També hem de tenir en compte que un dels costos d'aquest projecte va ser el que teníem amb la copisteria, que incluïa els fulletons informatius que repartiríem per tot el poble. I referent a la comunicació en premsa, vam creure oportú utilitzar els mitjans que ens proporciona el poble, com són la web i el butlletí informatiu que s'envia mensualment.
Si el nostre projecte es dugués a terme, realitzaríem les tasques següents. Observar si el parc està construït segons els requisits demanats i compleix amb les bases d'aquest treball. Un cop construït el parc, contemplaríem si és utilitzat per tots els ciutadans de Sant Celoni i si es beneficien dels objectius del treball. Comprovarem que tots els visitants de l'àrea compleixen amb les normes establertes. Miraríem si el parc ha tingut èxit entre els seus veïns i ens asseguraríem de que la higiene és l'adequada. Si hi ha algun problema en relació amb el parc, miraríem de ficar-nos en contacte amb qui fos per intentar solucionar-ho el més aviat possible, i els veïns que utilitzin el parc també es poden ficar en contacte amb l'Ajuntament o amb nosaltres si és necessari per intentar solucionar els problemes que hi vegin. Moltes gràcies per la seva atenció, en especial a en Jordi Jubany, que ens ha guiat, i a la senyoreta Maria Sorroche.
Ara us entregarà un representant del Partit Socialista, el senyor Joan Castanyo, un diploma d'agraïment. Molt bé, ara passaríem a l'exposició als alumnes de la Bet Roig. El seu tutor, l'Àngel Oliva, que també farà una primera introducció. El projecte és acompanyament escolar individualitzat a la Bet Roig. Els seus autors són la Clara Cos, la Laura García, Sara Moreno, Anna Rodríguez i Laura Rodríguez.
Bona tarda a tothom, com està clar, no sóc l'Àngel Oliva, sóc la Montse Boter i voldria agrair a l'Ajuntament, ens hem de sentir afortunats per tenir en la nostra vila la possibilitat de que els alumnes participin en un projecte de millora per l'Ajuntament, que a més això els fa gaudir encara més dels projectes i de totes les portes que se'ls hi obre. Pensem que per nosaltres també és un plaer poder-los ajudar i poder-los guiar, poder donar una mica de forma a totes les idees que tenen, que tot això que els hi bull pel cervell, que són múltiples i molt més amenes que no pas les nostres. I de fet, ara elles ens explicaran el projecte que tenen pensat, que espero que us agradi, i bé, us deixo en bones mans. Gràcies.
Hola, bona tarda, som un grup de noies de la Bet Roig format per la Clara Cos, la Laura García, l'Anna Rodríguez, la Laura Rodríguez i jo mateixa, Sara Moreno. A continuació us presentarem el nostre projecte de recerca, l'acompanyament escolar individualitzat, i tractarem algun d'aquests temes com són els objectius, la descripció del projecte, la temporització, l'avaluació, les perspectives de futur, etc.
Actualment hi ha molts infants i joves amb problemes acadèmics que no tenen l'oportunitat d'assistir a classes de reforç i a més no poden comptar amb el suport de casa, ja sigui per problemes econòmics, d'aprenentatge o lingüístics o per falta de temps. Aquests nens, al veure que no assoleixen el nivell de la resta de la classe, perden la motivació i s'acaben quedant a fora del cercle educatiu. Desconnecten i una vegada intenten tornar a enganxar amb el ritme, veuen que no poden seguir amb el nivell i abandonen. Actualment al nostre poble ja existeixen dos programes d'acompanyament escolar, el que es desenvolupa la parròquia i el TEA, i això ens demostra que és un projecte útil i necessari per al nostre poble. A més, creiem que és més important actualment, com està la situació, crear un projecte solidari i educatiu que no pas d'oci, perquè creiem que és més important treballar per al futur dels joves perquè puguin tenir una vida favorable. Vam passar unes enquestes als pares i mares de les escoles de Sant Celoni on preguntàvem si ajudaven els seus fills a casa, la importància dels estudis i altres preguntes relacionades amb aquest àmbit. Vam comprovar que ells creuen que, tot i anar a l'escola, és molt útil tenir un reforç exterior, una ajuda externa, ja sigui a casa o, si no pot ser, en una aula. També vam entrevistar tres dones que treballen en l'àmbit educatiu, l'Imma Blancher, la Marta Zaragoza i l'Esperança Roca, per conèixer la situació real dels nens i nenes del nostre municipi. Vam extreure que d'aquest projecte el voluntari i l'alumne han de tenir una relació molt bona, molta confiança, i el més necessari és ser solidari i tenir moltes ganes d'ajudar els nens, perquè a canvi el que reps no són diners, sinó és la relació amb l'alumne. Algunes de les entitats que podien col·laborar amb nosaltres són Càritas i l'Ajuntament, ja que gràcies a aquest projecte es podria desenvolupar l'aula.
Hem vist que moltes famílies no tenen recursos necessaris per ajudar els seus fills en els estudis, ja sigui per manca de temps o perquè no tenen prou coneixaments. Així, oferim unes classes de reforç per ajudar-los en el que els seus pares no poden i per donar-los la motivació per obtenir bons resultats. Aquest projecte va destinat a tots els infants i joves des de 5 anys fins a quart d'ESO i és gratuït. El voluntari, al treballar individualment amb l'infant, s'enfocarà en les dificultats i li facilitarà el retorn al ritme de treball dels seus companys de classe. Els nostres objectius són, en relació amb l'infant, motivar-lo i donar-li suport, desenvolupar les seves capacitats i detectar si té algun problema social amb els seus companys. En relació amb la família, ajudar els pares a participar en l'educació del seu fill, facilitar els diàlegs entre els pares i els seus fills i, en relació amb l'entorn, crear un entorn de positivitat i de confiança i fomentar el procés d'escolarització com a un procés de benestar social i personal.
Per tal d'assolir els objectius que ens hem proposat, volem crear una aula d'acompanyament escolar individualitzat on els voluntaris hauran d'ajudar a reforçar els usuaris en aquelles assignatures que tinguin més dificultats. Aquesta iniciativa de projecte ja ha estat creada per Càritas, però nosaltres volem innovar que per cada usuari hi hagi un voluntari i que no vingui designat per un centre escolar, sinó que sigui una opció de la família. Així volem potenciar la relació de voluntari i usuari i centrar-se en les dificultats acadèmiques i personals i en alguns dubtes que es vagin sorgint al llarg del curs. Aquest projecte està pensat per tots els nens que estiguin al centre escolar obligatori, és a dir, de 5 a 16 anys. Es portaran a terme el dilluns i dimecres de 5 a 6 i el coordinador serà el que seleccionarà els propis voluntaris i, en cas que hi hagués un excés de demanda, s'ampliarien els horaris. Aquesta activitat es faria al Sexsala i el perfil dels voluntaris hauria de ser molt emprenedor i empàtic i hauria de tenir les característiques mateixes dels propis usuaris. El coordinador serà el que s'encarregarà de valorar els dos caràcters per així portar millor a terme el rendiment acadèmic i personal i assolir els objectius proposats.
Els aspectes organitzatius, el que organitzarà tot serà el coordinador o coordinadora, que serà un tècnic de l'Ajuntament especialitzat en l'àmbit de recursos socials i serà l'únic que cobrarà. També serà l'encarregat de seleccionar els voluntaris i el que tindrà que intentar aconseguir tots els objectius proposats i millorant el projecte si es pot. Llavors els voluntaris seran els que exerciran de professors i el nombre de voluntaris dependrà del nombre d'alumnes. Llavors, per apuntar-se els voluntaris o els alumnes hauran d'omplir un formulari d'inscripció que estarà a la pàgina de l'Ajuntament, perquè hi haurà una borsa d'alumnes i una borsa de voluntaris i allà hauran d'omplir la inscripció per facilitar-nos les seves dades i poder-se inscriure.
Per desenvolupar el nostre projecte necessitaríem una aula àmplia on disposessin de cadires i taules per dur a terme el nostre projecte i tenim la gran avantatge de que els sexsales ja disposen d'aquest material, és a dir, que no fa falta que compréssim cap mobiliari, però el que sí que necessitaríem seria material divers, com per exemple llapisos, folis, ordinadors per si algun nen o nena vol fer alguna recerca a internet, i podríem seguir l'exemple de Càritas explicant el nostre projecte a les editorials per a veure si ens podrien ajudar a facilitar llibres, jocs didàctics, etc. I una de les coses que volem destacar, que és molt important, és el temps, ja que els voluntaris hauran de tenir molta disponibilitat i continuïtat perquè l'usuari tingui des que comença fins que acaba el mateix voluntari. El voluntari tindrà una gran feina perquè primer hauria de conèixer-los per saber quina és la necessitat de cada propi usuari i també és important creure en ells, donar-li seguretat, senzillament ajudar-lo a fer els deures o donar-li un recurs de mena escolar.
El nostre programa es desenvoluparia de setembre a juny, és a dir, en els mesos escolars, de 5 a 6 els dilluns i dimecres. En cas que hi hagués més demanda d'alumnes, s'ampliaria l'horari fins a les 7. Creiem que és molt important diferenciar les hores dedicades en les classes de les hores dedicades a la programació de com aniria tot el projecte. Estem parlant d'una dedicació mensual dels voluntaris de 17 hores i per part del coordinador o coordinadora de 25 hores en cas que fos fins a les 7.
El pressupost, l'Ajuntament ens dona 6.000 euros per dur a terme el nostre projecte i l'únic que ens podríem estalviar seria el local, ja que serà el Sexsala i és un edifici de l'Ajuntament, i també el mobiliari, perquè ja en disposa. El que hauríem de pagar seria el material, que a l'inici del curs costaria uns 500 euros i també compraríem 3 ordinadors, que seria una despesa de 1.000 euros. El que sí que hauríem de pagar sempre seria el sou del coordinador, que treballa 25 hores mensuals i serien 138,25 euros mensuals en brut. I llavors les assegurances dels voluntaris també les cobriria l'Ajuntament i són de 4 euros. Llavors, anualment seria una despesa de 1.385 i de material de 2.100.
Per difondre el nostre projecte, faríem un anunci a la ràdio i publicaríem el nostre cartell en el diari mensual i també repartiríem cartells per les escoles, les biblioteques, per fer-ho arribar a la gent del poble. I aquest és el nostre cartell.
Creiem que el nostre projecte és molt necessari, ja que és molt important interactuar amb els joves i infants, veient les estadístiques de fracàs als estudis avui en dia. Per comprovar si hem assolit els objectius que ens havíem proposat fent a terme aquest projecte, passaríem unes enquestes a les famílies per saber el grau de satisfacció i valorar la continuïtat d'aquest projecte. També, per altra banda, ens agradaria saber l'evolució d'aquest nen o nena, ja sigui parlant amb el tutor o tutora o senzillament per als resultats obtinguts. Personalment, creiem que el nen o nena que hagi entrat en el nostre projecte hauria aconseguit més seguretat, més confiança en ell mateix i hauria guanyat l'interès de l'escola. El nostre desig seria que un nen o nena que entrés en el nostre projecte, que vingués desmotivat, sense seguretat, sense ganes d'estudiar i no tingués a la ment cap futur acadèmic, es convertís en una persona tot el contrari, que tingués confiança en ell mateix, que li agradés estudiar, que tot el que ell vol lluitar per un futur acadèmic ho pogués aconseguir.
Després de la recerca que vam fer, vam decidir que aquest servei havia de ser públic, és a dir, obert a tothom, i també vam decidir que si és individualitzat per tal de crear un vincle entre el voluntari i l'alumne, que això l'ajudés a obtenir un èxit tant educatiu com personal, tant el voluntari com l'alumne. Les nostres perspectives de futur són bones i creiem que és un projecte viable degut al seu baix cost. Tot i això, hi haurien d'haver com a mínim 15 alumnes i 15 voluntaris perquè es dués a terme. I si aquest projecte tingués molt d'èxit, doncs es podria plantejar l'opció d'ampliar el programa pels pobles dels voltants.
Finalment, per donar les gràcies als voluntaris i als alumnes per tot el treball en equip i el seu esforç i la dedicació, es faria una festa d'agraïment on s'entregarien diplomes, es faria un ball i també hi hauria un mag per tal de motivar tant els voluntaris com els alumnes, si fos necessari, de que tornessin l'any vinent.
I finalment, donar les gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat i que us hagi semblat interessant el nostre projecte.
Per part de la CUP, representants de la CUP, que us entregaran un diploma d'agraïment. Bé, passaríem ara a l'Institut de Baix Montseny. La seva tutora, la Sònia Vidal, ens farà una breu introducció del projecte. El nom del projecte és Piràmide de Sierpinski, de l'Institut Baix Montseny, i els seus autors són la Belén D'Arrigo, l'Arnau Moreno i el Palau Reales.
L'Arnau Manero i la Paula Reales.
Al revés.
La Paula Reales la disculpem perquè està de viatge i no ha pogut venir. I primer de tot, agrair-vos a tot el consistori, que tingueu una menció especial per a aquests dos alumnes que presenten avui. L'acosto aquí? Va. Perdoneu, agrair-vos a tots, amb ells també, els alumnes de quart d'ESO, de tots els instituts i de Sant Celoni. Nosaltres fem una proposta molt diferent, molt original, molt trencadissa en tots els projectes que s'han presentat avui, que es tracta del món dels fractals i la piràmide de Sierpinski, que és el títol. Més que res és per acostar les matemàtiques en el nostre món i fer-les molt més senzilles i més entenedores. Perquè el repte que tenim els professors, sobretot a nivell de competències bàsiques, és que les matemàtiques és una assignatura pendent que tenim. I el que volíem, doncs, és acostar-les, fer-les entenedores i que sapigueu que estan en el nostre món més natural. Les matemàtiques són vides des de les cèl·lules, sobretot els fractals, serien figures geomètriques que es van repetint constantment fins a l'infinit. I la proposta que us faran els dos alumnes que us presentem serà això, una proposta doncs, on podeu veure la possibilitat que tenen les matemàtiques en el món natural, on està la natura, que és vida, i a part doncs, que també és art, perquè la seva proposta és que aquí a Sant Celoni, doncs, a través de tota una figura geomètrica seria la construcció de moltíssimes piràmides, fer com una mena d'escultura i posar-la a davant d'algun lloc de centres educatius doncs, que estem previstos aviat amb noves construccions i això fer-les perquè es gaudeixi de tot i que ja està, doncs presentar-les. I aquí us presento doncs, a l'Arnau i a la Belén. Vale? Moltes gràcies.
Bueno, primer de tot, bona tarda.
I primer us començarem a explicar la nostra part teòrica del projecte en la que vam començar a investigar el tema dels fractals i us volem explicar una mica perquè tingueu una mica d'idea de què va tot el tema. Bueno. I a partir d'aquí després us explicarem el nostre projecte que hem fet per, el, bueno, per això de l'Ajuntament Jove i quina és la nostra idea per acostar les matemàtiques i tot aquest tema pues, a la joventut i sobretot als nens i, bueno, i tot això.
En primer lloc, per introduir-vos en el món dels fractals, us plantejo aquesta pregunta: què són els fractals? I jo mateix us la responc. Un fractal és un objecte semigeomètric que no pertany a la geometria tradicional, degut a que la seva estructura bàsica es repeteix a diferents escales fins a l'infinit, o en el cas de en la natura només es repeteix fins on l'espai ho permet. L'etimologia de la paraula fractal. La paraula fractal prové del llatí fractus, que vol dir fragmentat o fracturat. Propietats dels fractals. Els fractals pertanyen a una dimensió no sencera, que és la dimensió dels fractals, la qual us explicarà la meva companya Belén més endavant. Presenten una complexa estructura a qualsevol escala i són infinits, bueno, només en el cas matemàtic, i són autosimilars en alguns casos, però no sempre. Ara us parlaré de les classes d'autosimilitud fractal. Trobem l'autosimilitud exacta, que vol dir que les repeticions del fractal són idèntiques en totes les escales. La quasi autosimilitud, que depenent de l'escala la forma pot variar. I l'autosimilitud estadística. Què vol dir això? Que els valors del fractal no canvien, són idèntics, però la forma sí que pot variar.
Bueno, jo us explicaré una mica què és la dimensió fractal, perquè resulta que al fractal sempre hi ha una part més petita, una part més petita o una part més gran en tot cas, que no es pot mesurar. No pots agafar un regle i mesurar la seva longitud perquè és impossible. Llavors això vol dir que el fractal té la seva pròpia dimensió. Llavors, entenem dimensió com a dos conceptes diferents. Tenim el primer, que vol dir que és el grau de moviment que tenim en un espai. Com per exemple, un tren es mou només una dimensió perquè només pot anar endavant i enrere. Un cotxe es mou en dues dimensions perquè pot anar endavant i enrere o esquerra i dreta. I un avió podem dir que es mou en tres dimensions perquè va endavant i enrere, esquerra i dreta, amunt i avall. Però ara entrem en la segona descripció de dimensió, que és el nombre real que necessitem per descriure un objecte, que... Bueno, que aquí és on que és el que volem explicar. Aquí tenim les següents dimensions. La primera dimensió és la dimensió menys 1, que representa el buit total, que no hi ha res. La dimensió 0, que vol dir que és un punt, que no té ni longitud, ni amplada, ni profunditat. La dimensió 1, que podria ser formada per una línia, que vol dir que només té longitud, només necessitem un nombre real per descriure l'objecte, bueno, l'objecte, la forma. La dimensió 2, que vol dir que el pla posseix longitud i amplada, i la tercera dimensió, que vol dir que posseix longitud, amplada i profunditat, com per exemple un cub. A partir d'aquí, si nosaltres tenim un objecte, una forma, i apliquem un mètode matemàtic, que ara mateix no explicaré perquè és molt llarg, a partir d'aquest mètode i la forma que tenim, podem arribar a que ens doni el número de dimensions que té. Llavors, si per exemple agafem aquest fractal, que és l'últim que tenim aquí, que és el triangle de Sierpinski, i apliquem el mètode, veiem que no ens dona cap número sencer, no té ni una dimensió, ni dues, ni tres, sinó que resulta que té una dimensió de 1,5846 i un número molt llarg. Aquí arribem a la conclusió de que els fractals tenen la seva pròpia dimensió i no pertanyen a la geometria tradicional ni a cap mena d'aquestes, bueno, del que no és una forma normal. Bueno, a partir d'aquí resulta que tenim bastants fractals coneguts. Tenim el fractal de Newton i el fractal de Mandelbrot, que són dos fractals que es creen a partir d'anar fent iteracions en un mètode matemàtic, i a partir d'aquí doncs, vas pintant, tu tens el pla i vas pintant a partir del pla, depèn la solució que et doni el mètode que és utilitzat. En el primer cas seria el mètode de Newton, en el segon seria el de Mandelbrot, doncs, et dona un dibuix que en aquest cas són fractals. I llavors tenim el fractal de Sierpinski, que és molt més simple, que es tracta d'anar agafant una forma que sí que és de geometria tradicional, en aquest cas per exemple un triangle o un cub, i anar-lo fragmentant en petits trossos del mateix, de la mateixa forma. I això es pot fer infinites vegades, però clar, físicament hi arriba un moment en el que si estàs en el món real no pots tirar més, tens un punt en el que ja no pots fer més petit. Llavors, aquí s'acabaria el fractal, bàsicament.
On trobem fractals? Doncs bé, els fractals ens envolten i el nostre cos forma estructures fractals. Hi ha objectes de la natura que són considerats fractals naturals, encara que no ho semblin. Per exemple, les cascades, com podeu apreciar en aquesta imatge, les fulles de les plantes, més concretament les falgueres, les plomes dels galls d'indis, l'aigua cristal·litzada i els llamps també presenten estructures fractals.
Bueno, els fractals a l'art, us explicaré que també hi ha molts artistes, no només en pintura sinó també en arquitectura, com en música o arts audiovisuals, que utilitzen els fractals com a recurs per a les seves obres. L'artista més destacat és Maurits Cornelis Escher, que ell va dedicar quasi tota la seva obra a fer dissenys fractals, però llavors també podem apreciar en altres artistes, com per exemple Dalí, que ja utilitzava estructures fractals en les seves pintures, o Gaudí, que a les columnes de la Sagrada Família també n'ha utilitzat. També a la part de música, Bach i Mozart també utilitzaven algunes melodies que es podrien considerar fractals, o també al cinema mateix utilitzant els efectes especials amb els fractals.
Bueno, i ara us parlaré dels investigadors dels fractals més coneguts, que en van ser tres: Benoit B. Mandelbrot, Niels Fabian Helsbonkotsch i Wacław Franciszek Sierpiński. Mandelbrot va dedicar tota la seva vida pràcticament a la investigació dels fractals i finalment va acabar escrivint un llibre que parlava sobre aquests. Tots tres eren matemàtics i tots tres van fer diverses aportacions al món de les matemàtiques, però les més importants van ser la investigació del món dels fractals i el descobriment d'alguns d'aquests, els quals porten el seu cognoms.
Bueno, ara us parlaré precisament de la piràmide de Sierpiński. Com he dit abans, tots els fractals de Sierpiński es tracta d'agafar una forma de geometria tradicional i anar-la fragmentant en la mateixa forma. Llavors, la piràmide de Sierpiński es tracta d'això, d'agafar una piràmide i anar-la fragmentant en diferents piràmides petites, i bueno, això es pot fer infinitament, o sigui, pots fer totes les vegades que vulguis, però, bueno, com he dit abans, arriba un punt en el que físicament ja no podem fer-ho més petit. Llavors, es tracta d'això, de fer una piràmide construïda per moltes més piràmides petites.
Les conclusions a les que vam arribar després de realitzar tota aquesta investigació van ser, així resumint, que el món dels fractals és un tema complex, poc investigat, i que la informació és molt difícil d'entendre. Per això el nostre objectiu era sintetitzar-la i fer que fos més intel·ligible per tota la gent i que no necessitessin tenir grans coneixements de matemàtiques. I també ens va sorprendre bastant el fet de que és un tema que passa desapercebut. Per exemple, en aquesta mateixa sala ningú podria dir que a la paret, si t'hi apropessis molt, podries descobrir-hi patrons fractals, però sí, hi són. I aquestes són les conclusions a les que vam arribar amb aquest treball d'investigació.
Bueno, i ara us parlarem del projecte que a partir d'aquesta part teòrica que vam investigar hem volgut fer. Es tracta principalment de construir una escultura de la piràmide de Sierpiński amb l'objectiu d'incentivar el coneixement de matemàtiques, de geometria fractal i de l'art alhora. Volem construir la piràmide de Sierpiński en un espai públic a Sant Celoni perquè tothom pugui acostar-s'hi a aquesta informació que no tothom pot tenir, perquè poso l'exemple que nosaltres vam anar a la biblioteca a buscar informació sobre els fractals i realment hi ha molt poca, i el poc que hi ha és informació molt complicada present en un nivell molt avançat de coneixement de matemàtiques. Llavors, el que nosaltres pretenem amb això és, primer de tot, que la gent vegi que això existeix, perquè molt poca gent ho coneix, i a partir d'aquí que vulgui buscar informació i que pugui trobar-ne el seu abast i que sigui fàcil d'entendre i que tothom pugui tenir. Llavors, el que hem pensat és construir l'escultura i al costat posar-hi una placa informativa perquè tothom pugui assabentar-s'hi. I a part d'això, per exemple, nosaltres el treball teòric que vam fer amb tota la informació Volíem posar-ho a la biblioteca perquè també ens ho han demanat, que volien el treball, i que a partir d'aquí, si algú veu l'escultura i que volgués assabentar-se més sobre de què va el tema, que pogués anar a la biblioteca i trobar el nostre treball amb tota la informació sintetitzada i més entenible, pues, perquè tothom pugui mirar.
Després de reunir-nos diverses vegades amb alguns representants de l'Ajuntament, vam pensar que el millor lloc, el més ideal per ubicar la nostra escultura, seria en un espai que s'ha d'urbanitzar, un espai verd que sobraria entre l'Institut Baix Montseny i el nou Soler de Vilardell, que s'hi construirà al costat. Podeu veure en aquesta imatge més o menys on estaria ubicada la piràmide.
Bueno, a partir d'aquí vam arribar a dues opcions per construir la piràmide. Una, la primera, que és més barata però és una mica menys estètica, que la segona, que estèticament queda molt maca i és molt, i amb tot el nou espai que es vol urbanitzar allà quedaria bastant modern i quedaria molt bé. Bueno, el meu company us explicarà la primera opció.
Doncs, com us ha explicat la meva companya abans, la piràmide de Sierpinski està formada, la que nosaltres plantegem construir en un espai real, per tant seria finita, estarà construïda per 625 piràmides petites d'acer. Cada piràmide petita tindria una base de 15x15 centímetres quadrats, que formaria una base de 225 centímetres quadrats, i tindrien 20 centímetres d'altura. Ajuntant totes les piràmides i superposades l'una sobre l'altra formant la piràmide total, aquesta, la piràmide total, la piràmide més gran, tindria una alçada de 3,2 metres i una base de 5,76 centímetres quadrats. Aquesta piràmide total aniria col·locada sobre una base de formigó de 280x280 centímetres de base. La base seria quadrada, òbviament, i tindria 50 centímetres d'alçada. Sumant els 50 centímetres d'alçada de la base de formigó a la piràmide gran, obtindríem una escultura de 3,7 metres d'alçada. Finalment, a sobre de la piràmide d'acer, construïda per les 600, formada per les 625 piràmides més petites, i faríem una piràmide de les mateixes mesures que la piràmide total, però seria de metraquilat transparent. L'objectiu, la finalitat d'aquesta piràmide de metraquilat seria evitar que les persones poguessin enfilar-s'hi per l'escultura. Però, malgrat tot, aquesta piràmide de metraquilat no evitaria que s'hi poguessin fer actes vandàlics com pintades i de més. Sumant el cost de les piràmides petites d'acer, la piràmide de metraquilat i la base de formigó i la placa informativa, que després us en parlaré perquè va incluïda les dues opcions, vam calcular que el cost total rondaria aproximadament els 6.000 euros.
Bueno, i la segona opció, que vam pensar juntament amb un arquitecte que, amb el que vam estar parlant, va ser fer tota la piràmide de metacrilat de colors. Aquesta opció, que és la més estètica, faria un, ja que el metacrilat és plàstic dur, bàsicament és transparent, però si li fiquem colors translúcid, i llavors l'objectiu d'això seria anar fent, anar creant les piràmides més grans a partir de les piràmides petites i anar fent com unes cobertes per sobre d'altres colors per anar creant un efecte de llum amb colors molt maco. Llavors, les piràmides petites mesurarien igual que les d'acer, serien d'una base de 15x15 centímetres amb una altura de 20, i també l'alçada total seria 3,2 metres, la base de formigó seria també la mateixa, i tindria aquestes cobertes múltiples de metacrilat, que ja en el fet de tenir-les, amb el fet de que algú es pogués enfilar per la piràmide o algun acte d'aquests, ja no es podria fer. El cost també seria de 6.000 euros mínim, però seria més car, òbviament, que la d'acer, perquè el posar més cobertes es necessita més material i és més car.
Aquesta és la informació que hi hauria a la placa informativa, i ara em disposaré a llegir-la per tal de que no us agafi tanta tortícolis d'estar mirant tot el rato la pantalla. La piràmide de Sierpinski i els fractals. La piràmide de Sierpinski és un fractal creat per Wacław Franciszek Sierpinski el 1915. Es tracta d'una piràmide dividida en alhora cinc piràmides més petites que segueixen el procés fins a l'infinit, o en un cas real, fins on l'espai ho permeti. Un fractal és un objecte semigeomètric, el qual la seva estructura bàsica es repeteix a diferents escales. Podem trobar fractals a tots els llocs, com a fulles, flors, llamps, falgueres, flocs de neu, etc. Tots els fractals, tant naturals com artificials, segueixen un esquema matemàtic i un concepte lògic. Per tant, podem veure que les matemàtiques són a tot arreu, en tot allò que ens envolta.
Bueno, i aquest és el final del nostre projecte. Volem donar les gràcies per la vostra atenció i sobretot també les gràcies a la Sole, que ens ha ajudat molt amb aquest projecte, i, bueno, i al nostre institut i als professors que ens han ajudat.
La representant d'Esquerra Republicana a Cort Municipal els entrega un diploma d'agraïment. Molt bé, i ara passaríem a la darrera presentació per part de l'Escola de la Salle. El seu tutor, el Joan Riera, és qui farà la introducció al treball. El títol d'aquest treball és La primera cardiomarxa, i els seus autors són Joan Bueno, Laura Garzón, Marc Conde, Pol Vilà, Marina Vera, Eric Alegret i Marc Jurkiewicz.
Bé, bona tarda. Aquests nois us presentaran un projecte d'aprenentatge i servei. A Salle Catalunya, els seus projectes de quart d'ESO els emmarca amb aquesta denominació aprenentatge, perquè ells han de dissenyar un projecte innovador utilitzant tècniques col·lectives de presa de decisions pròpies del món empresarial i servei, perquè el resultat ha de ser precisament aquest, un servei a la vila. És un projecte, creiem que és molt engrescador, perquè conjumina un dels valors més importants de l'ésser humà, que és la solidaritat, la cooperació, amb l'entorn tan magnífic, l'entorn natural tan maco que tenim a la nostra vila. Creiem que seria bonic que aquest projecte s'implementés i es consolidés en la nostra vila, i acabant sent un esdeveniment tradicional del nostre municipi. Us deixo amb ells.
Bé, molt bé, bona tarda. Avui l'Eric i jo us presentarem el nostre projecte, que representa la Salle Sant Celoni i s'anomena Primera Cardiomarxa.
Bé, com podeu observar en la primera diapositiva, tenim estructurat un petit índex en el qual es mostren les diferents etapes que s'ha dividit el nostre projecte. És important destacar l'APS, que és un tipus de projecte que es va a terme aquí a quart d'ESO, que consisteix en analitzar algun conflicte de la societat i dur a terme un servei per a aquesta.
En primer lloc, els nostres professors ens van donar el tema de la salut. Era un tema general i calia concretar. Mitjançant una sèrie d'eines, com per exemple el brainstorming en aquest cas, van poder concretar i escollir un tema més específic.
Totes aquestes variables i alternatives van ser avaluades en una taula que s'anomena Worry Wheelie, que és una altra tècnica d'escollida d'alternatives, amb les quals van decidir que la millor idea seria centrar-nos en les malalties cardiovasculars.
Bé, un cop escollit aquest tema general, vam decidir quins eren aquests beneficis que ens aportava o punts favorables que havien fet escollir aquest tema. En primer lloc, creiem que és un tema el qual hem estudiat profundament i que ens dona eines per transmetre-ho a la societat. I d'altra banda, molt important, creiem que és un tema molt potent que ens permetrà fer un servei molt fort a la població de Sant Celoni.
Bé, un cop introduïts, ara és qüestió de documentar-nos. Començarem amb un 6 en 6, que és simplement una plantejada de preguntes que ens permeten obtenir una sèrie de dades beneficioses amb l'objectiu d'interessar-nos una mica i obtenir una mica més informació sobre el tema en qüestió. Aquestes són les 4 principals preguntes que vam estructurar en el nostre projecte, bàsicament perquè són les més importants, de les quals el meu company Marc us farà un breu resum.
Bé, mitjançant aquest mind map, una altra eina nova, us explicaré bé. Una mica els tipus principals de malalties cardiovasculars són l'arteriosclerosi, cardiopatia isquèmica, ictus, hemorràgic, etc. Després, què les causa? Doncs la falta d'activitat física, l'alcoholisme, tabaquisme, una dieta poc equilibrada, rica en greixos. Pel contrari, com les podem prevenir? Doncs així, fent esport d'una manera regular, dia a dia, evitant espais contaminats per fum de tabac, una dieta equilibrada. Finalment, us parlaré una mica del tractament d'aquestes malalties. En primer lloc, es fa un diagnosi que es divideix en 4 fases: l'electrocardiograma, el Holter, la coronariografia i la prova d'esforç.
Molt bé, com a més també vam realitzar una petita entrevista a una cardiòloga de Sant Celoni, la doctora Romanillos, la qual també ens va proporcionar una sèrie de dades molt beneficioses pel nostre projecte, bàsicament per aquesta etapa de la documentació.
Bé, a la doctora Romanillo se li van fer tres tipus de preguntes, unes més professionals, què era el que havia estudiat, què era el que li havia motivat per arribar fins a aquella posició, d'altra banda una mica preguntes del dia a dia, com tracta amb els pacients, quina és la seva relació amb ells, quins mètodes s'utilitzen a l'Hospital de Sant Celoni per tractar les malalties cardiovasculars, i finalment preguntes més tècniques relacionades sobretot amb les malalties cardiovasculars i la seva genètica.
Molt bé, ara ja ens hem documentat, doncs és qüestió d'analitzar la població.
Bé, nosaltres després d'haver-nos documentat i ja sabíem quines eren les principals causes de les malalties cardiovasculars, volíem estudiar l'impacte d'aquests hàbits de vida respecte a la població i respecte a les malalties cardiovasculars. En primer lloc vam triar el mètode per estudiar la població, vam estructurar un altre brainstorming i vam escollir el mètode de l'enquesta cara a cara directament.
Com a conseqüència, ara calia establir el nostre radi geogràfic de la nostra enquesta. Mitjançant un Ishikawa vam establir els diferents llocs per als quals podríem realitzar la nostra enquesta. Vam decidir centrar-nos en Sant Celoni per la nostra proximitat al poble i vam dividir el poble en quatre parts.
Molt bé, després d'estudiar el radi abastat per l'enquesta, vam dividir la població de Sant Celoni en intervals d'edats perquè volíem veure l'edat de la població enquestada. En primer lloc vam triar d'edat mínima els 15 anys i d'edat màxima els 75 anys. Vam dividir aquesta població en intervals i en els dos sexes, masculí i femení, i vam calcular la proporció de la població total de Sant Celoni respecte al número total d'enquestes que volíem fer, que eren 75.
També ens van preguntar quins eren els nostres paràmetres a estudiar mitjançant l'enquesta. D'aquesta manera vam establir entre tots que les millors opcions a estudiar serien les principals causes d'aquestes malalties, com són fumar, l'alcoholisme i la falta d'activitat física en la població.
Aquesta és l'enquesta ja estructurada. D'aquesta manera ens vam llançar als carrers i tot seguit vam obtenir una sèrie de resultats amb aquestes enquestes. I ara passarem tres gràfiques, estan dividides en sexe masculí i femení i en els tres intervals d'edats i en els diversos paràmetres estudiats. Nosaltres, d'altra banda, us donarem una sèrie d'informacions una mica interessants respecte a cada paràmetre.
Bé, principalment ens agradaria centrar-nos en el que és el tabaquisme. Podríem dir que el nombre de cigarretes i el nombre de fumadors s'ha augmentat durant aquests últims anys a l'estat espanyol.
Pel que fa a l'alcoholisme, som gallecs, catalans, balears i bascos els que més consumim en alcohol. És una altra vegada, però, la comunitat valenciana en aquella en què s'ha produït un augment major del consum d'alcohol en els últims anys.
Finalment, també relacionant-nos amb el que és l'activitat física, hi ha uns 11 milions de persones en l'estat espanyol que duen a terme activitat física, de les quals uns 7 milions practiquen una modalitat esportiva i uns 4 milions dues modalitats diferents.
Bé, jo ara us presentaré molt breument els resultats obtinguts gràficament i més fàcil d'entendre. En primer lloc, veiem en la gràfica del tabaquisme unes dades una mica preocupants en la primera franja d'edat, que són els homes d'entre 15 i 30 anys. Veiem que el nombre de no fumadors és clarament igual que els que fumen a un paquet o més d'un paquet al dia. Pel que fa a l'alcoholisme, doncs ens trobem amb dades semblants aquí a Sant Celoni, tot i que ara veiem que els més fumadors són els que se centren en edats mitjanes, d'entre 30 i 45 anys. Finalment, pel que fa a l'activitat física, és on ens trobem amb dades una mica més preocupants. Veiem que ni els joves ni la gent més gran du a terme esport o activitat física moderada regularment.
Molt bé, ja hem analitzat la població, ara anem a actuar.
Molt bé, després d'aquesta part de documentació i anàlisi de la societat aquí a Sant Celoni, ens vam adonar que el tema que nosaltres hauríem de solucionar seria com conscienciar la població de Sant Celoni de la importància de realitzar activitat física per prevenir aquestes malalties cardiovasculars. Nosaltres vam estructurar un altre brainstorming mitjançant el qual vam poder triar quina seria la millor solució. Després ja la concretarem.
Totes aquestes alternatives van ser avaluades posteriorment mitjançant una graella de selecció on vam tenir en compte el que era el seu cost, la dificultat, motivació per part de tots els participants, de manera que com a resultat vam decidir realitzar una marxa per conscienciar la gent de la importància de fer activitat física i evitar així les malalties cardiovasculars.
Molt bé, una vegada ja havíem triat la solució, havíem de concretar-la. Una mica vam estructurar aquests boxes, paràmetres a dalt i alternatives a baix. Vam dir quan farem la marxa, a qui aniria dirigida, quin terreny abastaria, de quines característiques seria. Aquestes variables les vam combinar i vam donar lloc a una sèrie d'alternatives que seran avaluades posteriorment.
Tot això que ens ha presentat el nostre company van ser establerts en un Ishikawa, que bàsicament és com un mapa conceptual com el que heu vist anteriorment. Aquí vam poder determinar el que era quan podríem realitzar la marxa, per quin tipus de terreny, com, on, etc. Hi ha diferents parts per realitzar una marxa que s'han de dur a terme amb eficàcia i per tal que aquesta es dugui a terme complint tots els objectius proposats anteriorment. En aquesta petita taula podeu observar que hi ha diferents parts que són les que analitzarem a continuació el meu company i jo. És important destacar que hi ha una sèrie de persones i institucions que hem d'anar visitant contínuament per tal que es dugui a terme amb tota l'eficàcia.
Bé, en primer lloc el nostre grup vam haver de contractar una assegurança de responsabilitat civil que ens eximís de qualsevol risc o mal que pogués partir qualsevol participant durant la marxa. El seu preu va ser de 80 euros i la nostra asseguradora va ser Catalana Occident.
La publicitat va ser un dels punts més forts del nostre projecte, bàsicament perquè van ser aquells que ens van ajudar a donar-nos a conèixer tota la població. Jo us parlaré d'alguns dels punts principals i el meu company us parlarà dels altres. Bàsicament jo us presentaré el vídeo de promoció, va ser un vídeo que vam realitzar durant el mes de febrer, març i abril. Aquest recollia imatges i petits paisatges a la nostra ruta, que va ser penjat posteriorment en xarxes socials com YouTube, Facebook o Instagram. Posteriorment també ens vam dirigir a les escoles on vam repartir una sèrie de butlletes i vam determinar tota la informació necessària per la nostra marxa, per si algun pare interessat en realitzar activitats d'aquesta mena estigués interessat.
Bé, jo ara us parlaré una mica dels punts més forts de la publicitat. En primer lloc, el diari 9-9 ens va publicar una notícia el dia 13 d'abril. El procediment va ser el següent. Nosaltres ens va venir un periodista a fer una fotografia a l'escola i després ens vam fer una petita entrevista on vam explicar en què consistiria la marxa, quins premis hi hauria, quins eren els nostres objectius, i aquesta va ser la notícia que va sortir publicada al diari el 9-9. D'altra banda, us parlaré de la publicitat gràfica. En primer lloc, trobem els pòsters. Vam imprimir un total de 200 pòsters com aquests que vam dissenyar amb el Photoshop i els vam penjar per tot el poble, en punts estratègics, de la plaça, on es poguessin veure millor. D'altra banda, vam fer una pancarta gran, gegant, que vam penjar a l'entrada del poble pel carrer Bruc. Té un disseny molt similar al cartell. I finalment parlaré una mica de les butlletes, tenien també el disseny però en horitzontal i les vam repartir durant les tardes abans de la cardiomarxa pel poble per informar la gent perquè s'adonés de l'esdeveniment que estàvem organitzant. Finalment us parlaré de la publicitat que vam dur a terme a la ràdio, a Puntset Ràdio. Ens vam fer dues entrevistes diferents el mateix dia, preguntant-nos pel programa Pòdium de caràcter esportiu quines serien les característiques de la marxa, quin iria dirigida, i en el de les escoles a la ràdio una mica ens van preguntar de què havia sorgit aquest projecte, quines eren les feines que feien conjuntament amb la Salle Sant Celoni, quins eren els nostres principals objectius. Finalment també ens van fer publicitat general al llarg de les últimes setmanes abans de la marxa.
L'avituallament ens va permetre proporcionar a tots els participants a la cardiomarxa entrepans i ampolles d'aigua, sucs, pomes, etc. per tots aquells participants que s'esgotessin a mesura que la marxa anava avançant. Per això ens van ajudar bàsicament el supermercat Esclat i l'aigua de Ribes. La panera també va ser un dels punts clau del nostre projecte, bàsicament perquè amb aquesta cridàvem l'atenció a tots els participants. Aquesta recollia productes més selectes i, com podeu veure, aquesta és la panera ja configurada.
Bé, jo us parlaré ara una mica del servei preventiu que ens va oferir la Creu Roja. Nosaltres en primer lloc ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament i via l'Ajuntament ens vam posar en contacte també amb la Creu Roja. La Creu Roja ens va facilitar una ambulància, un conductor i dos assistents mèdics que es van situar a l'entrada de l'escola, que era el començament i el punt final també de la marxa. Ens ho van aconsellar així perquè és al final de les curses o marxes on es produeixen més cops de calor, les ferides que s'han d'atendre, bàsicament per això.
La ruta ens la va ser presentada per part dels membres del CESC, del centre excursionista, i tenia una distància d'uns 11 quilòmetres. La ruta era ben simple, començava al pati de la Salle i avançava fins al Turó de la Mare de Déu, allà avançava fins al castell de Can Mateu i més endavant avançàvem fins al Virgili i continuàvem fins a acabar de nou el que era el Turó de la Mare de Déu i fèiem les mateixes passes dutes anteriorment per pujar allà dalt fins a arribar al pati de l'escola. És important destacar que era una ruta apta per totes les edats, de manera que s'hi podia apuntar gent de totes les edats, d'avançada edat, gent jove, etc.
Bé, ara cal destacar també el tema de la seguretat i senyalització, ja que era una marxa que des de traslladar-nos des de l'escola fins al bosc havíem de passar per zones de carretera, hi havia trànsit. Els membres del nostre grup ens van posar en contacte amb la policia local de Sant Celoni, que amb uns cotxes ens va guiar des de la Salle fins a l'entrada al bosc al turó. D'altra banda, m'agradaria destacar el tema de la senyalització. Dos dies abans, els membres del nostre grup van portar unes tisores de jardineria i també 20 kg de calç per senyalitzar el terra de bosc de la marxa en els punts que podrien arribar a ser una mica conflictius pels participants. Us parlaré també dels obsequis i trofeus. És una mesura per agrair a tots els participants de la marxa. Nosaltres vam contactar amb l'empresa Publieco, vam pagar aquests 150 euros que ens va costar tot i a cada participant els hi vam donar una pulsera com la que porto posada amb el lema posa primera cardiomarxa o I love cardiomarxa, depèn com es vulgui veure. I d'altra banda veiem els trofeus amb les xapes que es van oferir al participant més jove i al participant més gran, ja que no era una marxa de caire competitiu. Aquests són els trofeus i obsequis dels quals ja us he parlat.
Els patrocinadors. Bé, els patrocinadors serien totes aquelles empreses, comerços, botigues, etc., que ens van aportar el seu granet de sorra amb la finalitat de que la marxa s'acabés duent a terme. Entre els patrocinadors més destacats podem destacar Finca Sant Celoni, la carnisseria Martí Sobirà, Joguines Cucut, entre d'altres.
Bé, ara comencem a explicar ja una mica la setmana abans de la marxa, on hi havia les feines una mica més frenètiques, havíem d'anar més ràpid a realitzar-ho tot i eren les feines més importants també. M'agradaria destacar, doncs, per exemple, vam anar a les escoles del poble, com ja hem dit abans, vam fer xerrades informatives amb professors i directors de les escoles i alhora vam repartir una sèrie de butlletes perquè se'ls donés als pares i alumnes de les escoles. També vam estar repartint butlletes pel carrer, informant, i vam haver de penjar també aquesta pancarta gegant a l'entrada al poble per informar d'aquest esdeveniment.
Altres tasques importants a realitzar eren, per exemple, la venda d'entrades, que es van dur a terme una setmana o dues abans de la cardiomarxa, preparar els punts d'avituallament amb tots els aliments i begudes proporcionats abans per Aigua de Ribes i el supermercat Esclat, senyalitzar el recorregut amb la calç comprada anteriorment en el mateix cap de setmana i fer la recerca de voluntariat que van dur a terme les nostres companyes al grup, amb la finalitat de trobar gent interessada en ajudar-nos a que aquesta s'acabés duent a terme amb total optimisme. Bé, ara us parlarem del que és la marxa en si, que ja es va acabar duent a terme.
El dia de la marxa, els organitzadors, que érem els membres del grup FAIG de l'escola, ens vam trobar a 8:15 per repartir-nos uns plans de treball que ens havíem imprès, on hi havia els noms de tots els voluntaris, organitzadors, tot el que s'havia de fer detalladament, punt per punt, per no equivocar-nos. A mitja hora després, a les 8, ens vam trobar amb tots els voluntaris amb qui havíem contactat a l'escola, els hi vam repartir armilles reflectants perquè poguessin ser fàcilment localitzables per qualsevol corredor, i finalment ens vam dividir en tres equips. El primer dels equips seria l'equip que es va quedar a l'escola durant tot el transcurs de la marxa. Estava format per un responsable, dos organitzadors i quatre voluntaris. Les seves funcions principals van ser muntar la carpa, muntar les taules, començar a repartir les pomes, començar a repartir les polseres als participants, posar les taules, exposar la panera, controlar entrada i sortida dels productes de les cambres frigorífiques i dur a terme els sortejos dels trofeus i de la panera. D'altra banda, ens trobem amb l'equip en marxa, li diem aquest equip el que es va encarregar de guiar a tots els participants des de l'inici fins al final de la marxa. Està format per un responsable, dos organitzadors i 8 voluntaris, a més d'una persona que es va encarregar d'estar en contacte tota l'estona amb l'ambulància i amb la policia. Les seves funcions principals, doncs, guiar la marxa, atendre qualsevol participant que necessités o tingués qualsevol dubte, fer el discurs de sortida i llançar aquests coets que van inaugurar la cardiomarxa.
La donació a l'ICCC. Una setmana posterior a la cardiomarxa, el nostre grup es va posar en contacte amb l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars, que es localitza a l'Hospital de Sant Pau, on allà ens va atendre un dels seus màxims dirigents, que era Joaquim Escobar. Aquest primer ens va fer una breu xerrada i una visita guiada pel que era tot el recinte, mostrant-nos els diversos projectes de doctorat i postdoctorat que s'estan duent a terme actualment, i finalment ens vam adreçar al que era la sala d'actes, on vam fer un petit intercanvi d'obsequis i vam entregar el donatiu en qüestió. Bé, podríem dir que aquesta imatge seria el resum del nostre projecte, que ja s'ha acabat duent a terme, bàsicament perquè mostra la bona organització entre tots els components del grup. Ens hem pogut distribuir totes les tasques amb bona eficàcia i això també ens ha permès poder contactar amb diverses institucions de manera que s'ha acabat duent a terme com bé nosaltres volíem acabar.
Bé, ara us presentaré un dels primers resultats de la cardiomarxa, és la nostra comptabilitat. En el primer quadrant trobem els beneficis, a l'esquerra del tot una columna on presentem els beneficis reportats econòmicament per totes les empreses del poble. Ens dona un subtotal de 700 euros que vam recaptar anant doncs, setmana rere setmana demanant per les botigues als nostres membres del grup. D'altra banda, a la columna de la dreta tenim unes donacions de 32 euros i el subtotal recollit a través de les entrades de la marxa, que van ser un total de 560 euros aproximadament, que ens dona uns beneficis de 1.300 euros, els quals cal restar les despeses, que són de 660 euros aproximadament, i ens dona un total net de 630 euros que va ser donat a l'Institut Català de Ciències Cardiovasculars.
Bé, com tot projecte arribem als nostres resultats i conclusions que ens permetran resumir-nos una mica el nostre projecte.
Aquesta és una de les eines més útils d'aquest tipus de projecte, que ens permet avaluar internament i externa les fortaleses, amenaces, debilitats i oportunitats del treball. Com a fortalesa, potser hem motivat a la població de Sant Celoni de la importància de fer esport, de prevenir aquestes malalties cardiovasculars. Hem tingut un bon equip de publicitat, així que ens hem publicitat molt bé, ha tingut molt d'èxit la cardiomarxa. Parlarem una mica també de les debilitats. Doncs l'hora en què va començar la cardiomarxa era una hora de molta calor, l'època de l'any també, i una possible mala senyalització que ens va ser informada per part d'alguns participants. Pel que fa a les amenaces, doncs això, temperatures elevades, poques ombres, trams conflictius, i finalment una de les oportunitats que nosaltres voldríem destacar més seria aquesta oportunitat que hem tingut d'utilitzar els espais verds dels voltants del poble, que són meravellosos. Bé, pel que fa a les nostres conclusions principals, doncs dir que hem pogut complir els nostres dos grans objectius. En primer lloc, fomentar l'activitat física d'una manera moderada i regular entre la població de qualsevol edat aquí a Sant Celoni, amb el principal objectiu de reduir les malalties cardiovasculars aquí, i finalment també aportar el nostre petit granet de sorra a la recerca de les malalties cardiovasculars, que és actualment en el món occidental el primer causant de mort i que no rep aquesta ajuda necessària. Finalment us adjuntem també aquí al final un dels molts comentaris que hem tingut a la nostra pàgina de Facebook posteriors a la realització de la cardiomarxa, on aquesta dona ens demana que es tornin a realitzar noves edicions, que ha estat molt bé, ens agraeix la gran organització, el treball fantàstic i constant que s'ha dut a terme durant aquestes setmanes.
Aquest seria un dels nostres quadres finals, ja que aquest resumeix una mica les conclusions que ha comentat el meu company. Podríem dir la bona organització entre tots els components, hem acabat assolint tots els objectius, és a dir, a nosaltres ens interessaria molt que aquest projecte s'acabés instaurant en el poble, bàsicament perquè podria endinsar-se en aquells problemes de la societat que són més presents avui en dia, i no caldria que fos cardiomarxa perquè no caldria centrar-se només en les malalties cardiovasculars, perquè es podria centrar en qualsevol altre aspecte de la vida quotidiana. Bé, com tot projecte, té una sèrie de webs i llibres que han sigut consultats durant el procés de documentació al principi del nostre projecte. Cal destacar el llibre de la salut, que ens va proporcionar algunes petites dades i alguns apunts i aclariments.
Bé, finalment, una part molt important del projecte són els agraïments finals. Destaquem agraïments al supermercat Esclat, especialment a l'Eva, la seva responsable, agraïments també a la Creu Roja, a l'Ajuntament de Sant Celoni, sobretot en Carlos Salgado, que ens ha guiat una miqueta al llarg d'aquest projecte, agraïments també a l'Aigua de Ribes i a la Salle Sant Celoni. Finalment, els més forts agraïments als voluntaris que vam tenir durant la marxa, que van ser alumnes de l'escola, i van ser aquests que tenim aquí: Martí Abril, Sergi Escudero, Joel González, David Bonfill, Georgina Gené i Eloi Alzina.
Fins aquí el nostre projecte. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat.
Bé, i ara la representant d'Iniciativa, la senyora Carmen Montes, us entregarà un diploma d'agraïment. Bé, ara faríem un torn d'intervencions dels diferents grups municipals per passar seguidament al procés de votació de quin és el projecte d'aquests quatre projectes presentats que considera cada un dels regidors, regidores de l'Ajuntament. Li passo la paraula en representació de Convergència i Unió, senyor Raül García.
Bé, bona tarda. Bueno, en primer lloc, ara ha estat una responsabilitat parlar perquè hem posat el llistó molt alt. Llavors, en primer lloc, felicitar-vos a tots els dos grups perquè heu fet una exposició excel·lentíssima. Heu fet molt i molt bé. Per tant, això ja és un dels grans resultats del projecte d'avui, que sigueu capaços de sortir aquí davant dels regidors i l'alcalde de l'Ajuntament, davant una setantena de persones a defensar el vostre projecte, doncs diu molt de tot el que heu aconseguit i heu treballat aquests mesos. Han de votar un projecte, però sentiu-vos tots guanyadors pel que he dit abans de la presentació, però també per la qualitat del treball i pel procés, sobretot, d'aprenentatge que heu seguit. Heu sigut capaços de ser sensibles a una necessitat del vostre entorn, a una necessitat del vostre poble. Intentar rumiar una solució, planificar-la, en algun cas executar-la i fins i tot revisar-la. No només aquest procés segurament ja ha valgut molt la pena, sobretot tenint en compte que es tracta d'un projecte en benefici de tota la comunitat, en benefici de tot el poble de Sant Celoni, de tota la vila de Sant Celoni, i que té aquesta vessant de sensibilitat social, de compromís, que segur que us ha costat a una realitat que desconeixíeu i que segur que heu adquirit coneixements que us seran molt i molt útils per d'ara endavant. Vosaltres acabeu Quardeso i a partir d'ara començareu una nova etapa, segurament allà on continueu, amb el batxillerat, amb cicles, amb el que sigui, però no oblideu mai la lliçó d'avui. Al final, tot el vostre aprenentatge, tot el procés educatiu es basa en fer-vos bons ciutadans, ciutadans compromesos amb el seu entorn, ciutadans que tinguin habilitats i competències per sortir-se'n, per tirar endavant projectes com aquest. Per tant, enhorabona, molta sort, i també dir una cosa: hem allargat molt el curs escolar d'aquests alumnes. Fins al 29 de juny han estat els pobres en tensió i pendents de tot plegat. Doncs dir-vos que molt bones vacances i molts ànims per aquest compromís no s'acabi aquí, sinó que es vehiculi a partir d'entitats, fins i tot de participació política, a partir de tot allò que el municipi es pot oferir o que vosaltres podeu oferir al municipi. Per tant, moltes gràcies per la vostra feina.
Sí, per part del Partit Socialista, el senyor Joan Castanyo.
Bé, molt bona tarda. Sembla que alguns repetirem les coses que es diran anteriorment, com és normal, però us he de felicitar a tots els alumnes, als tutors, a les escoles, a l'institut, no perquè la presentació d'aquests quatre projectes ha estat engrescador, com no ha estat diferent dels altres anys, però realment cada any hi ha una motivació molt especial d'aquest alumnat, d'aquesta feina feta a pinyó fixa per tal de presentar davant del ple de l'Ajuntament. És una eina de participació que s'ha demostrat, no, en aquests 4 anys, no, la seva riquesa, no, aquest bagatge que ja hi ha i que és, jo diria, engrescador. Hi ha una diversitat de projectes, com hem pogut veure, real, complexa. Jo diria motivació, conscienciació, coneixement, endreça del poble, voluntariat, tot això s'ajunta i segur que pels grups que polítics serà difícil decantar-se per un o per l'altre. Per això us he de felicitar. També jo diria que en 4 anys, que això és una legislatura complerta, aquest és el 4 any, caldria potser fer una avaluació també per veure tot com ha anat aquests anys i posar sobre la taula, doncs, aquesta diversitat i aquestes variables que avui hem pogut escoltar. Només ens resta com a grup felicitar els alumnes, els tutors i com no també el personal de l'Ajuntament que ha vehiculat aquests treballs, com ells també han destacat, de diferents àrees i de diferents llocs de l'Ajuntament han vehiculat i han pogut posar amb solfa, amb números, no, amb aproximació de què representa cada un d'aquests projectes. Felicitats a tots i a totes.
Sí, per part de la CUP, el senyor Enric Saurí.
Trec el micro. Hola, bona tarda a totes i tots. No sé què dir-vos, perquè ja ho heu dit. Moltes gràcies, en primer lloc, per l'esforç que ha suposat per tots vosaltres, per totes i per tots, plantar-vos aquí davant de 17 persones que en prou feines coneixeu i ensenyar-nos tan pedagògicament tot el que ens heu ensenyat. De debò, amb tot el cor a la mà, us donem moltíssimes gràcies perquè avui ens heu donat una lliçó de com es pot aprendre i de com es pot ensenyar. Això en primer lloc. En segon lloc, també donar-vos de nou les gràcies perquè ens heu ajudat o podeu ajudar, podeu ser un exemple de com entendre la política en aquest poble. És a dir, perquè tot el que heu fet, tots els projectes que heu elaborat, tota la tasca que heu realitzat, ens serveix per entendre que la política és arreu. No, la política no és només a les institucions, a l'Ajuntament, no són només els 17 regidors que estan aquí presents, sinó que és qualsevol de les coses que es poden fer, una escultura, un espai per gossos, una cardiomarxa o un pla d'acompanyament escolar. Tot això és política perquè serveix per ajudar els altres i per tant moltíssimes gràcies perquè aproximeu la política a la resta de ciutadanes i de ciutadans. Sobretot això, la implicació que hi heu demostrat, implicació, treball, esforç, corresponsabilitat i humilitat. Són una sèrie de virtuts que espero o que esperem que mantingueu perquè encara us queda una llarga trajectòria a nivell educatiu, a nivell professional. Aniré molt ràpidament perquè jo aquí m'enrotllo com una persiana normalment i vull valorar tres coses de cadascun dels projectes que ens heu presentat perquè realment ens han deixat bastant sorpresos. En primer lloc, el projecte d'acompanyament escolar individualitzat. Felicitats perquè heu demostrat una idea de la corresponsabilitat, de la solidaritat i de la necessitat d'ajudar els altres i en aquest sentit amb una idea genial que és un pla de reforç escolar i a més individualitzat. Felicitats també als perdó, tinc tot aquí apuntat, als companys que ens acabeu de presentar la cardiomarxa perquè realment és una presentació brutal, un treball molt ben presentat, molt ben documentat i que personalment a nosaltres ens han ensenyat moltíssim. Vull dir, jo ara m'he marcat unes quantes coses del treball de les quals seguiré fil per randa, i evidentment de nou reprendre a la lògica de la solidaritat i del voluntariat que ens heu anat esmenant. Els companys de l'àrea canina, evidentment, heu fet un treball, una recerca, una prospecció a nivell de tota la vila per veure, per copsar quines són les necessitats de la nostra vila, en aquest cas en una zona del poble molt concret, ubicar un espai per gossos, endavant, molt bona feina. I finalment els companys de la piràmide de Sierpinski, jo és que m'encanta aquest tema també, i crec que ha fet una exposició molt bona. Heu innovat senzillament perquè heu canviat el paràmetre, heu donat la volta a la truita, per dir-ho així, i ens heu permès veure que l'art que feia el Picasso, el Michelangelo, etc, està basat en la matemàtica. Per tant, crec que és una molt bona feina que heu fet, una mica per educar i per conscienciar. En qualsevol cas, a totes les escoles, a totes les persones que ho heu fet possible, des de la CUP Procés Constituent, moltíssimes gràcies, i us demanem que tireu endavant i que properament ens tornem a reveure amb més projectes. Gràcies.
Per part d'Esquerra Republicana, Cor Municipal, Amagadi Miracle.
Millor. Bueno, jo bàsicament també estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit. Realment, Enric, doncs, bueno, les teves aportacions han estat molt bé. Jo principalment vull donar les gràcies als joves, doncs, per la vostra implicació, no? Per pensar amb les persones, per pensar més enllà, per pensar el que realment necessitem uns i els altres, no? Amb aquests quatre projectes que heu fet. Heu fet una feina brutal. A mi, doncs, personalment m'agrada molt més escoltar-vos aquí, la vostra posada en escena, perquè nosaltres quan veiem els documents, sí, llegim, mirem com estan els projectes, però realment quan crec que acabem de decidir és quan veiem la vostra posada en escena, en el moment que us ho creieu i que veieu més enllà, no? I que penseu en les persones. També vull agrair molt, doncs, als mestres, als docents, perquè sí que els heu estat, doncs, donant suport en aquest projecte de recerca, però sobretot els esteu donant suport durant tot el curs. Jo penso que això és molt important, perquè sempre he cregut que els mestres aneu més enllà, no? Doneu un suport educatiu, evidentment, però també doneu un suport emocional, que sense aquestes dues parts, doncs, seria molt difícil tirar endavant, no? I bàsicament, doncs, vull donar-vos, doncs, un petit consell, no? Lluiteu per tot el que vosaltres creieu, tireu endavant, perquè vosaltres sou el nostre futur, no? I la societat és molt important que tiri endavant i que canvi. Doncs, bàsicament, doncs, moltes gràcies a tots.
Per part d'Iniciativa per Catalunya Verds, senyora Carmen Montes.
Bé, queda poca cosa per dir, em sembla. Més que agrair-vos, jo el que vull és felicitar-vos a tots per aquests treballs que heu fet d'aquests quatre col·legis, però suposo que també d'altres treballs que s'han quedat al camí. I el que més me sorprèn és que d'una idea inicial a principi de curs s'arribi a un treball de tot el que es pot arribar a fer, a la concreció d'un treball que és realitzable al municipi i que té l'oportunitat de ser real dintre de l'any que ve, no? Això penso que és molt important també per vosaltres, per veure-ho realitzat, però de tota manera, guanyi el que guanyi, tots els treballs porten aquesta part interior de que d'una idea o d'una sèrie d'elements socials que es podien escollir, heu arribat a un treball concret, a una idea concreta, ho heu desenvolupat, ho heu desenvolupat, ho heu defensat aquí, i realment amb unes idees molt bones, molt originals, fetes fins al final, amb els pressupostos, els programes, la realització, o sigui, un treball ja realment gairebé professional, penso. Felicitar-vos a vosaltres, als professors i també als pares, i bé, que passeu bon estiu.
Bé, i ara el secretari de l'Ajuntament, el senyor Ramon Oriol, ens explicarà com anirà el procés de votació.
Bé, com és habitual, quan estem a votacions d'aquestes paperetes, que també hi ha altres regidors que es poden marcar una de les portes de treball, i s'ha d'escollir el projecte, el treball que obtingui una majoria de vots.
cardiomarxa, 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 educació per àrea canina, cardiomarxa, piràmide de Sierpinski, acompanyament escolar, piràmide, acompanyament escolar, acompanyament escolar, molt bé. Llavors hi ha 3 vots per l'acompanyament escolar individualitzat, 3 per l'educació per àrea canina, 6 per la cardiomarxa i 3 per la piràmide de Sierpinski. Per tant, ha obtingut majoria la cardiomarxa.
Bé, ara ens demanen que diem unes paraules, doncs... només agrair primer a tots els participants que van venir a la cardiomarxa i també sobretot a l'escola, a l'Ajuntament, totes les entitats que ens van ajudar, perquè d'una manera aquí ens hem ajuntat tot el poble per fer un servei a la societat, per ajuntar-nos per aportar el nostre gra, doncs fer aquesta unió per aconseguir un objectiu conjunt i fer d'aquesta societat molt millor.
Bé, jo crec que hem arribat al final d'aquest ple. Agrair-vos a tots els que heu vingut a escoltar-lo, evidentment a tots els participants de totes les escoles, a tots els mestres, als equips directius, a tots els tècnics de l'Ajuntament per fer-ho possible. Jo crec que la darrera intervenció indica que la tasca que s'ha fet és correcta, no? Perquè la conclusió que acaben de dir ells mateixos jo crec que simplifica i resumeix el que s'ha dit avui aquí. El compromís és seguir treballant, revisant, intentant millorar, intentant fer tot allò que ens permeti que els joves d'alguna manera us integreu en el que és el procés de reflexió i de participació i d'implicació en el municipi, com avui s'ha demostrat, i per tant segur que en els propers anys doncs, seguirem treballant bé en aquesta línia. I moltes gràcies a tots, que tingueu una bona nit.